11 i 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dilluns 10 de març de 2014. Seguim parlant, com sempre, com cada dilluns, d'esports, com no podia ser d'una altra manera. Parlem de la jornada esportiva, del que ens ha deixat aquest cap de setmana, sobretot en futbol, pel que fa al Barça, al Madrid, l'Atlético. En parlem, com sempre, amb el Jesús Galindo, cap de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb el Josep Maria Félez, el president de la penya blaugrana Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Raúl Orgales, què tal?
Molt bé, molt bon dia, perdó.
Perico Il·lustre.
Cansat amb el cap on
es ratlla. Perico sí, Il·lustre, tècnic de sol del Sant Cugat a Fons, director de l'Indigen, moltes coses. Senyor en xandall de l'Espanyol, també.
Sí, 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 sí. Jo crec que aquesta és la dada clau d'avui, no? Que vinguem al xandall de l'Espanyol.
Exacte. Avui estarem una mica dividits entre l'alegria del Raúl, perquè l'Espanyol va fer un molt bon partit contra l'Elx.
Sí.
A més, en un dia especial, perquè Cornellà del Prat jugava el seu partit número 100.
Sí, senyor.
Molt bé,
sí,
no? Senyor.
Sí, bé, rodonat. La jornada va ser bastant rodoneta per l'Espanyol.
Això per una banda, i d'altra banda el Barça no tenia tantes coses a celebrar, i és que després de perdre contra el Valladolid, la Lliga es posa una mica més complicada del que podia estar, per no dir molt complicada, però vaja.
Ui, estàs qüestionant ja la pregunta, estàs plantejant la pregunta de si la Lliga està perduda?
De moment no la perdem, no la farem. Perquè
prefereixo... Ara fem la d'Espanyol, anirà
sí.
A la UEFA.
Exacte. Ah, volia començar en clau positiu.
M'encanta perquè quan el Barça perd i l'Espanyol guanya, per començar, la quota de l'Espanyol augmenta, saps? Es parla més de l'Espanyol i després comencen a sortir els ganivets d'Europa.
A veure, Raúl, l'Espanyol anirà a Europa?
No, 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 no.
A tu t'agrada això?
No, jo crec, i Javier Aguirre...
Ho sap, eh?
Ho sap el què?
Que no anirà a Europa.
Bueno... Millor que ell, qui vols que ho sàpiga. Però ell va repetir molt el tema de la primera salvació, la salvació, la salvació, la salvació. Jo crec que està bé perquè per començar no hem de perdre el cap en el tema d'Europa. Primer s'ha d'assolir l'objectiu primordial de la temporada, que és salvar l'equip, quan abans millor. Jo crec que l'Espanyol està fent una bona campanya, molt irregular.
A quants punts esteu ara mateix de la salvació? Ho portes controlat?
És que ara m'has de canxar, però no sé si portem 36
punts. Tu ves terreny i jo t'ho miro mentre estàs.
36 punts, Júlia. 36, oi? Pràcticament ara. Aquestes
sí.
Altures
a 6 punts.
Aquestes altures de la Lliga, jo crec que l'objectiu s'assolirà tranquil·lament.
Sí,
i per això dic que la temporada d'Espanyol jo crec que és bastant positiva, tot i que la seva irregularitat en molts, molts, molts partits i moltes setmanes és molt positiva, perquè recordem que l'any passat Javier Aguirre va agafar l'equip que estava pràcticament mort, estava pràcticament a segona, i el va salvar. I recordem que precisament que quan un cop ha assolit l'objectiu, l'equip va baixar el rendiment per d'alguna manera i vaja, es va aconseguir un punt de 18, si no recordo malament, amb l'empat aquell contra el Real Madrid. Fins i tot es parlava de la possibilitat d'anar a Europa la temporada passada. I jo crec que aquesta, no dic que va ser exactament el mateix, d'assolir l'objectiu i baixar els braços o baixar el rendiment, perquè... s'ha seguit una línia més o menys constant, tot i aquesta irregularitat que dic, però si fa no fa, l'Espanyol no s'ha mogut de bona posició, ha estat sempre al voltant de mitja taula, zona tranquil·la. Hi ha hagut jornades que evidentment si encarriles una mala ratxa, doncs t'acostes més al descens, però vaja, al costar-se al descens era potser baixar fins a la 12a posició o 13a, no gaire més. I no dic, això que deia, no dic que baixin el rendiment, però vaja, ja veurem, perquè davant hi ha altres equips, jo crec, més competents, com és València, Sevilla i Villarreal i companyia, que apretaran més per anar a Europa.
Ostres, a mi deixen dir, a mi m'ha semblat més seriós l'Espanyol que a València.
Com a perico, evidentment, em fa molta il·lusió que veure l'equip a Europa, i seria bo per a nom d'entitat, a nom d'ingressos econòmics, etcètera, 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 però recordem que l'equip, jo ara mateix el veig un equip, i ho he dit molts cops, que encara està per construir en totes les vessants, un equip, podríem dir fins i tot una entitat, d'agafar des de la base de l'Espanyol fins al primer equip, ara mateix s'està reconstruint una miqueta i s'ha seguit aquesta línia, no crec que no hauríem de perdre el cap per Europa. Crec que hauríem de mantenir-nos i ser molt conscients de que ens esperen uns anys així d'aguantar, de tenir un Espanyol amb jugadors que no és per desmereixer els ni molt menys, que venen de segona divisió i evidentment fan un bon paper a primera, però vaja, que potser no estan tan preparats com per assolir tres competicions com seria Europa, la Lliga i Copa del Rei. Mira, el precedent el tenim una miqueta amb el Betis. El Betis ara mateix està enfonsat a la Lliga, Europa es manté una mica viu, però vaja... és la factura que té que passar un equip d'aquestes característiques que no té ni el potencial econòmic ni de, físic de jugadors per assumir totes aquestes competicions amb garanties.
Clar, ara per ara, això està bé que ho feu, de tocar de peus a terra, de destacar que sou on sou ara mateix en novè lloc de la taula de classificació, sí. A 6 punts de la salvació, sí, sí. Sense pensar en Europa més enllà de pensar en aquesta salvació... Però, tot i així, a prop d'Europa. Jo n'estic convençut que els jugadors i l'Aguirre...
Ho tenen.
Home, clar que ho tenen. És que ho han de tenir al cap seguríssim. Només estan a 4 punts d'Europa, pràcticament, com aquell que diu ara mateix. O sigui, el Sevilla, que va setè, està a 41 punts. La Real Societat està a 43 punts.
Sí, però això, fixa't, en dues jornades canviarà la cosa a priori. La setmana que ve anem al Calderón. Perdona, la setmana que ve, aquesta setmana anem al Calderón. Pràcticament pots comptar que perdrem, evidentment. Sí, vam guanyar l'Atlético a casa nostra, fent un molt bon partit, amb molt de desgast, però les coses canviaran allà al Calderón.
Però veurem què passa. Contra l'Atlético, després que l'Atlético jugui contra el Milan.
Per això et dic que també, aviam què passarà, també, aviam què passarà. Potser rasquem alguna cosa positiva, però vaja, més que jo firmaria l'empat 100%. Però el que vull dir és que tens un desplaçament complicat i després, si no m'equivoco, em sembla que ja ve el Barça. Sí. La setmana següent a Cornellà al Prat. Vaja, a priori són dos partits que perdràs, sí o sí.
A priori.
A priori.
Exacte.
Sí, clar, aquest a priori amb l'Espanyol, sí, també a priori, a la primera volta tenies que guanyar l'Elx, vas perdre, tenies que guanyar el Betis, vas perdre, bueno, no parlem d'això que vosaltres...
Jo crec que
l'etiqueta d'equip aspirina ens la voleu prendre i tot. O sigui, no,
és que no pot ser, només pot haver un equip de Barcelona, eh?
Home, només una aspirina, sisplau.
Exacte, sigui com sigui, Raül, content pel resultat,
sí,
centenari de Cornellà al Prat en Lliga, escolta, sí, molt bé.
Sí, sobretot pel partit que es va veure, l'Espanyol centrat en el que tenia que fer, sobretot perquè havíem venia de perdre a casa contra Villarreal amb una derrota d'aquestes que fan molt mal. A l'últim minut que t'aturin un penal i que se t'escapi un punt que podies haver aconseguit.
Sí, que no ho vam poder fer aquí a Tertúlia perquè era festa. Sí, és veritat, sí.
Exacte.
I després fent un mal partit, una mala imatge a Getafe, que sí, rasques un punt, que no està mal, però sobretot la imatge d'equip, doncs content per la jornada d'ahir.
Fantàstic. Escolta, sempre preguntem a tu només...
Per cert, un altre cop, gol de David López, sí. Calcat, el que va fer contra el Tottenham a pretemporada, i el, si no m'equivoco, contra el València a principi de temporada a Cornellà al Prat. Centrar a Simao de córner, el primer pal remata David López.
Mira, content, no?
És la punt són 4 anys.
Escolta, no, que sempre preguntem a tu, Raül, que en penses de l'Espanyol, però l'entorn, la gent amb qui d'aquí t'envoltes perica, què diu?
Ostres, en quin sentit?
No, vull dir, tu toques molt de peus a terra, sempre. Sempre,
jo crec
sempre
que ja l'entorn que m'envolta tampoc és que estigui rodejat de molts pericos, però pels pocs que puc tractar estan il·lusionats, en certa manera, en això d'anar a Europa.
Clar.
No sé, hi ha algun que sí que segueix una mica també la meva línia, tot i que potser jo soc més de dir no, millor que no anem. En canvi l'altre és, hòstia, si anem, perfecte, endavant, tota la pesca, però vaja, sí, no sé, la gent evidentment s'emociona molt ràpid amb el tema d'Europa i no és conscient ben bé de quines són les nostres limitacions. En tots els àmbits, eh?
El que passa que Europa, l'Europa League és una competició on equips modestos poden donar la campanada. Perquè és una... A veure, no vull dir devaluada, però...
Jo crec que sí que devaluada, sí, jo ho diria. Bueno,
sí, es pot dir, realment es pot dir, vull dir, el creixement aquest que va tindre per la UEFA per poder fer més quartos, sí. I fer més partits i més coses i així, clar, ha entrat allà un ventall d'equips que a mi, que el Betis estigui a octaus de final, a vuitens, no em sorprèn.
Yeah.
Estant com està la Lliga, no em sorprèn. Vull dir que és una oportunitat que jo entenc que equips modestos, que tenen poques ocasions en Europa, ho puguin veure com dir, bueno, escolta, és que aquí per poc que fem, ens plantem a dalt
sí,
de tot.
Sí, per poc que facis, que elimines equips d'aquests, i bastant, per dir-ho d'alguna manera, desconeguts, no?
Sí, 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 sí.
Super raros de...
Sí, sí, jo no he volgut, he volgut ser suau, però no es pot dir. Equips desconeguts, competició devaluada totalment.
Sí, sí, sí.
Es pot dir tot.
Clar, després, si vas passant eliminatòries, pues, encara et pots trobar amb algun... Juve, algun d'aquests que venen de Champions.
Sí, la Juve crec que jugarà a la final de l'Europa League. A més se juga al seu estadi tot, a final. Ah.
Clar, és el més clar candidat, això és evident, però bueno, ja sap que amb aquest tipus de tornejos mai se sap, igual que la Copa del Rei mai se sap, últimament sí que se sap, però...
Sempre fem la conya de que l'Espanyol quan comença a parlar d'Europa comença a baixar i així, que és una conya que estadísticament es compleix, sempre fem aquesta conya, però jo entenc que els jugadors estan en la situació que estan, tinguin il·lusió. Tenia il·lusió per anar a Europa, per posar-se a Europa i per dir, bueno, allà té un
passa també, un aparador. Analitzem tota la plantilla actual de l'Espanyol. Quants estan cedits? Quants estan acabant contracte? Quan acabaran marxant?
No trec la raó.
Evidentment fa il·lusió, però molts d'ells pensant, joder, jo la temporada vinent ja no estic aquí. M'explico? No vull dir que potser no fan aquest
no donen l'extra.
Plus, exacte, no, sí, fan, sí. No, no fan donen l'extra.
També és possible.
Exacte. Sí, sí.
Però els altres han de donar-lo, perquè si volen, tenen la intenció de marxar, han de donar el plus per revaloritzar-se.
Sí, jo crec que falten, des de fa anys, jugadors d'equip. Jugadors que sentin realment els colors i que
però tot arreu,
eh? Però això, sí. Pocs equips tenen, eh? Pocs.
Sí, realment sí.
Treus els dos bascos,
em mirava una mica
i temporalment el Barça i prou temporalment.
Jo crec que l'Espanyol li estaria molt bé que recuperés una mica els orígens, de jugar amb jugadors de la casa, fets a casa, que el Barça no els li robi, he fotut aquí l'empunyadeta, però o sigui, jugar amb jugadors de Barcelona, creats al planter de l'Espanyol, o sigui, que sàpiga una mica quina és la...
En aquest aspecte puc dir-te que sí, és un problema això, perquè, per exemple, els nanos juvenils de l'Espanyol s'han passat uns quants al Barça, lògicament, perquè volen guanyar títols.
Sí, sí.
Això una. I després l'altre, que volen jugar, ara ja cada vegada es va esgarrapant més avall, no? Volen jugar a la Champions. Ja sabeu que existeix la Champions Juvenil,
sí,
que és un gran mercat i un gran parador, i això ho sé perquè inclús una mateixa jugadora de l'Espanyol femení també es va passar a l'Espanyol Barça, i el primer que va dir va ser aquestes paraules, que vull guanyar un títol, guanyar un títol, i esclar, i això és un hàndicap que existeix.
Clar, és difícil retenir aquest tipus de jugadors, però vaja...
Cas David López, que la cosa està que és un bon jugador...
Sí, sí, i està fent una gran temporada. De fet, va fer el partit d'ahir va ser espectacular. Ja veurem què passa amb ell. Perquè, clar, molts equips ja s'han fixat en David López. A veure si ens l'acaben traient o què passa.
Raül, que continuï la bona dinàmica de l'Espanyol.
Gràcies.
Tant de bo.
Jo també ho espero.
Tant de bo sigui així. No podem obviar el que va passar abans d'ahir a Valladolid. I és que el Barça es va deixar 3 punts d'aquests que podrien fer molt mal a final de temporada. 1-0, el Barça contra el Valladolid, com dèiem, al mateix Valladolid. Deixen el Madrid a 4 punts després que el Madrid guanyés ahir còmodament el Llevant, sense massa història. I l'Atlético de Madrid també va guanyar, va complir, 0-2 contra el Celta. Sense grans novetats pel que fa als equips de Madrid. El Barça, en canvi, sí que va ser notícia, malauradament. Un partit que no sé jo, nois, si el resultat us preocupa tant com el que es va veure al terreny de joc.
Exacte, és el que anava a dir jo, precisament. Vull dir, una cosa és, a mi el que em preocupa és la imatge que va donar. La imatge de l'equip va ser una imatge d'impotència total, de falta de recursos, de reacció, d'esprit de reacció, d'entrega, de tot. De tot, una carència. I també jo, que sóc gran defensor del Martino, així com el Martino se'l podia criticar per l'alineació que va presentar la Real Societat i el plantejament i així, aquí, a priori, per l'alineació que va presentar i plantejament i això, no se'l pot criticar, però sí que va donar, hi ha moments que donava la sensació de que baixava els braços, que deia, això no funciona, no puc fer res, i com els braços baixats, no? Era la sensació que em donava a mi una mica. I això és preocupant. Però per altra banda, jo sempre vull fer la lectura positiva. Vull dir, aquest Barça no és tan dolent com el que vam veure a Valladolid. Vull dir, això és evident. No
és obvi. Clar.
No ho és obvi. I jo crec que 4 punts encara són salvables. i que només que tinguis un altre partit que reaccionis i així, el Barça tornarà a estar a la lluita. I la lluita es mantindrà fins al final.
El partit de reacció, jo crec, no sé com ho veieu vosaltres, que serà aquest dimecres contra el Manchester City.
Pot ser-ho.
No, és que evidentment.
Pot ser-ho.
Evidentment aquest partit del dimecres es guanyarà i veureu que bé, perquè els jugadors van amb més ganes, també això, no oblidem el que dic sempre, el Mundial que tenim a sobre, després sempre no sé què passa, que ja és tòpic, per això del virus FIFA sempre està passant a Can Barça, no sé per què, però bueno.
A veure, l'altre dia amb Espanya van jugar 6 jugadors del Barça, sí, em sembla, de titulars.
I a gran nivell.
Clar, i a gran nivell. I altres, no amb Espanya, però amb Brasil, amb Argentina.
Sí. I clar, tots a gran nivell, I sin embargo, els que van jugar el dissabte a Valladolid, van ser els mateixos, res de res. Vaig veure la caiguda de braços aquesta, jo no sóc defensor del Tata, ni vaig en contra d'ell. És un entrenador que posa la junta directiva i jo el respectaré. Però no estic gens amb ell, que va donar el partit per perdut ja, crec que la mitja part.
Exacte, la sensació que va donar.
Sí, va donar la sensació aquesta.
De totes formes, a veure, jo ara, una mica d'advocat del diable i així, vull dir, el Tata, al començament de temporada, jo sobretot aquí a la tertúlia, defensava sempre que el que m'agradava d'ell és que estava intentant aportar coses noves.
Sí.
Que estava intentant aportar coses noves, que el Barça veia els partits que feia contracops, que feia passades llargues, que tenia més verticalitat, i també jugava a toc quan podia. Això s'ha anat perdent. I ha coincidit, quan s'ha perdut del tot, que ha dit, bueno, l'aposta, aquests volen jugar així, juguem així, llavors és quan el Barça ha començat a baixar, a davallar. Dius, ostres, a veure, potser entre tots s'han fet bastant mal el Tata. Entre tots, em refereixo a jugadors, em refereixo a aficionats, em refereixo a premsa, mitjans i tot. Vull dir que no l'hem deixat fer. Vull dir, jo, el Barça, insisteixo, no és el mateix Barça de fa 3 anys.
Clar que no.
Que encara que estigués Guardiola ara, la situació no seria la mateixa de fa 3 anys. Perquè no s'ha fet una renovació que es tindria que haver anat fent a poc a poc. Tens la desgràcia que de la cantera, encara que hi ha bons jugadors, no puja una tongada de jugadors tan forta com la que hi havia. I no puja, vull dir, hi haurà jugadors aïllats, però clar, jugadors aïllats, un Sergi Roberto, un Déu lo feu, un Rafinha, per ells sols no es pots agafar i posar-los allà, llapa, feu. Són jugadors que tenen que anar entrant quan l'equip funciona bé i anar jugant, fins al moment que ja agafen ells el poder, el mando. Aleshores, és tot una sèrie de circumstàncies. Jo, al Tata, el que veig que em dona la sensació que ha dit, bueno, estic rebent pals per tot arreu quan intento fer coses, jo veig que l'equip aquest no acaba de funcionar com volen que funcioni, però clar, són tantes les bufetades que li han donat i tantes les crítiques, de tot arreu.
Sí.
De tot arreu. De gent que ara, que avui això m'encrespa a mi, avui en una altra tertúlia esportiva, una persona que tota la temporada està defenent que si Guardiola, l'estil Guardiola i l'estil Barça i així, ara critica que el Tata no tingui altres recursos i que no jugui el contracop i no resolgui partits. La mateixa persona que ha estat, que li he sentit 50.000 vegades diu mateix. Veure,
jo crec que aquesta frustració que li ha agafat, que té el Tata pels pals que ha anat rebent, jo crec que recentment s'han col·locat diversos noms d'entrenadors a Can Barça per la temporada vinent i bé, no, això acaba
és això,
afectant,
les dius, crítiques
no em deixen fer ben bé el que vull plantejar, se m'està criticant per activa i per passiva, m'estan col·locant ja altres persones al càrrec que jo de moment ostento fins a final de temporada i veurem què passa amb la següent, al final doncs, tot va sumant. Això si li sumes, jo crec que també el factor del partit de Valladolid a priori tenia que ser molt fàcil, però tenia el punt amagat aquest de ostres, vens tots, tens molts jugadors que venen de jugar a partit de selecció.
I equips que s'ho estan jugant tot,
que no han pogut entrenar, no es pot plantejar bé el partit, tampoc has de plantejar un megapartit contra un equip que s'està jugant al descens, però vaja, són petites coses que, mira, precisament Messi no va tenir un problema estomacal abans a mig del partit. Vull dir que no acaben de fer net, vens aquí, jugues el dissabte i, ostres, el rendiment, òbviament, doncs no és el 100%.
Després hi ha la part de desestabilitzar el club, que existeix,
també,
i sobretot aquí tenim un periodista i pot corroborar que és que hi ha una desestabilització per part del periodisme també, certa part, molt gran, que en el qual jo directament m'han vist un cas, com és el cas del Xavi Torres, que és allò de cruifistes, laportistes i rossellistes encara existeixen, i això és un problema que el club, vulguis que no es ressenteix, com això que dèieu dels entrenadors que es posen ja per la temporada que ve.
És que a mi
la cosa bastant greu.
I soc amic personal de Guardiola i gran defensor, i ha sigut el millor entrenador potser que ha passat a la història del Barça, però el senyor Guardiola va marxar perquè va voler, circumstàncies, diferències amb la directiva o que sigui, però perquè ell va voler, perquè si s'hagués volgut quedar, s'hauria quedat i probablement li haurien donat tots. Probablement li haurien donat tot i hauria assumit la revolució. Pues oblidem del senyor Guardiola. Si dintre de 5 anys torna a fitxar pel Barça, pues el tornem a aplaudir, el tornem a abraçar. Però ara oblidem-se d'ell, oblidem-se de l'etapa Guardiola, de l'estil del Barça. L'estil és l'estil el donen els jugadors que tens. I els jugadors que tens ara, encara que siguin els noms els mateixos, no són com a jugadors els mateixos que estaven quan el Guardiola. I potser necessites un canvi d'estil. I potser tens que jugar un futbol no tan vistós, no tan maco, però més efectiu. Vull dir, a Madrid ha guanyat títols fent unes temporades merdoses.
Sí, sí.
Sí, sí, tant.
I ha guanyat títols. Doncs potser ara que tenim l'equip més baix, doncs hem de fer-ho així. Temporades merdoses, però anar a treure els partits endavant i anar a guanyar.
De fet, aquesta comparació ho pensava jo ahir mateix, el Madrid de guanyar títols de forma molt pragmàtica, d'anar a fer un gol, acabar el partit i au. Sempre trobo faltant aquesta tura Gumerengue. És una cosa que però històricament sempre t'ho porta a faltar per poder preguntar-li aquella sensació que nosaltres tenim quan el Barça juga malament i perdem, o quan juga malament i guanyem, ens sentim malament després. En canvi, al Bernabéu no passa tan sovint això. Vull dir, el Madrid guanya i això ja és bo, que em sembla fantàstic. Perquè al final el que compta són els 3 punts que t'endús.
I un altre factor que ha afegit aquest, que és que el Madrid es posa 3 punts del líder, del Barça, i tota la premsa de Madrid i així, que diuen que és tan crítica amb el mal equip i tot això, tota la premsa aquesta, bueno, veien el Madrid ja campió.
Sí, sí.
Aquí ens posem, perdem, perquè bueno, les coses van malament, estem a 3 punts i a més de dir, escolta, va, que depenem de nosaltres encara, que encara guanyem així, no, ja és tot un drama.
En aquest sentit, el culer i el merengue és la nit i el dia, sí. És increïble.
Drama, però, dir,
que
l'aficionat culer, respecte a lo que deies, creiem que realment...
Són salts i baixos mortals, s'ha desequilibrat.
L'aficionat culer ara mateix acceptaria que l'equip jugués malament i aconseguís títols i...
Hi ha un sector que no.
Jo crec que un sector molt gran.
Sí, sí, hi ha un sector molt gran que no.
80%, 90% estarien, o sigui, no acceptarien el fet de venir d'una època gloriosa de jugar de meravella a ser resultats.
Un sector molt gran, sí, resultats. Però si dintre passes 2 temporades de transició perquè renoves l'equip i així, i després tornes a funcionar, s'oblidaran totalment d'això.
Però aquest és el tema, que la gent accepti...
S'oblidaran.
La gent hauria de ser conscient que ha d'haver-hi aquestes
sempre
aquestes temporades de transició. La gent es bloqueja i no, ha de ser ja un canvi immediat o... No hi ha aquesta transició lògica de dir, vale, no dic perquè jo ho digui, però com el meu plantejament de dir, ostres, l'Espanyol ha de passar primer per uns anys d'aixugar-se, aixugar el deute econòmic i afrontar amb garanties pues, les campanyes futures, i a partir d'allà ja s'anirà confeccionant un equip i una entitat com Déu mana. Jo, però evidentment també trobes la majoria de la gent que és seguidora, que no, volen resultats, o volen, en el cas de l'Espanyol volen resultats, no esperen que l'equip jugui de meravella. Però és això, que la gent no crec que sigui tan conscient de dir, ostres, que el canvi ha de ser a poc a poc, ha d'haver-hi aquesta transició, perquè ara que és el que deia el Jesús, Deulofeu, Rafinha, tota aquesta gent tornarà, i què, ens salvaran de cop? O salvaran, més ben dit, a vosaltres? No, perquè...
Acabaran marxant amb un altre equip perquè direm que no són bons. I el millor seria bons si donaria el rendiment si es fes paulatinament.
Exacte.
A veure, aquí hi ha una cosa, que això parlaves de la transició. El Guardiola, quan va agafar l'equip el primer any, no sé si recordeu, que sempre parlava, a veure, ara hem de fer l'equip, és un any de transició, no sabem què passarà, no prometia cap títol, no es parlava de cap títol ni res. Va convèncer la gent, va fer el seu discurs i va sortir la cosa bé. Però és que a Can Barça estan acostumats a fer tots els canvis que siguin traumàtics. No tenen per què ser traumàtics. Ara s'ha anat aquest que és una estrella, bom! Ara ja tot és un desastre. No, a veure, hòstia, es poden fer els canvis una mica paulatinament, una mica amb seny. Perquè no surt, falta aquí potser una mica de directriu. No sé si de secretari tècnic, de president o d'entrenador o així, de dir, escolta, a veure, la situació és aquesta, parlar clar. L'equip ara té 30 anys. Abans en tenia 25, ara en té 30. I hem de començar a renovar, a remoure això, a tocar-ho, potser hem de passar un temps de transició i anem a veure si encaixem les peces i tornem a funcionar. I parlar clar.
Passa que clar. Crec que la Junta
directiva del Barça... Que no vol dir no prometre títols perquè jugant malament el Barça un títol el té.
Sí, no dic, dic que la junta directiva del Barça no crec que tingui gaire clar com fer, com afrontar aquesta renovació.
Però tenim una junta precisament que no s'hi fot amb aquestes qüestions ara, i ara la gent critica això precisament, el que acabes de dir tu, no? Quan teníem una junta que s'hi posava, també ho criticava, i és el Barça és el peix que es mossega la cua. Quan el secretari tècnic diu alguna cosa, la junta darrere, i sempre estem igual. Ja amb el temps del Cruyff ja va passar.
Ahir va sortir el Bartomeu dient que tranquil·litat, que confiem amb l'equip.
Sí, és la seva obligació, com a president.
No, a veure, com a president ho ha de dir. Sí. Però aquí el que hi ha que criticar doncs, és el senyor Zubizarreta, perquè en el moment que el club té que assumir la transició de fer una renovació, de començar a fitxar, de retocar peces, perquè veus que la cosa flaqueja, no es fa cap moviment. Es fitxa Neymar i ja està, però Neymar no és la panacea, és molt bon jugador, és un gran jugador, i jo estic convençut que acabarà sent un número 1. Però clar, a veure, no hi pots dir apa. A veure, el Messi ha arribat a ser un número 1, però perquè qui tenia al voltant?
Uns grans jugadors.
El Messi, amb un altre equip, possiblement no hauria arribat on ha arribat. Hauria sigut un gran jugador, un número 1 o així, però no al nivell que ha arribat. Ah, vull dir, llavors, potser critiquem una mica per aquí. Escolta, a veure, aquí té que haver-hi una persona que tingui que dir, escolta, a veure, això, aquí tenim que començar a fer alguna cosa perquè, si no, la cagarem. Parlant clar, vull dir, llavors...
Ara l'entrenador que vingui es troba amb un bloc fet que manen ells. I, per tant, si ara ve un entrenador que vol jugar a pilota llarga, li diran que nanai.
Que és la baixada de braços, perdona que t'interrompeix, que ho he dit molt encès.
La baixada de braços.
La baixada de braços que ha fet el Tata Martino, que ell intentava portar coses noves, però és que no hi deixaven, no hi deixaven els jugadors, i la llei del vestuari.
La llei del vestuari és molt forta i ningú la coneix.
Voleu jugar així, jugueu així. Ostres, i a veure, jo no culpo el Tata Martino de que no hagi donat un cop sobre la taula i ha dit, escolta, aquí el que mano sóc jo, d'això el culpo. Però jo segueixo pensant que el Tata Martino és un bon entrenador, que ha fet un intent per aportar coses noves i no li han deixat.
No creus que això pot passar la temporada vinent, si segueix el Tata? Ho dic perquè ara...
Podria passar si tenen la confiança de dir, el mantenim.
Comentant això que dèieu, recordo, i perdó que avui estic tirant molt escombrant molt cap a casa, però recordo la temporada que l'Espanyol va entrar a Pochettino. Uh-huh. I hi havia precisament al vestuari les vaques sagrades que no es podien tocar. Que era Luis García, Tamudo i Iván de la Peña. I recordo que l'anterior temporada l'equip el tenia Ernesto Valverde i va dir perseguir, a part de, suposo que de temes econòmics i tal, doncs no va haver-hi acord, però precisament deia que aquests tres jugadors els volia fora.
Sí, sí, sí.
Òbviament no els van treure perquè manaven a vestuari fins que va venir Pochettino. Pochettino no, potser era diferent ara la situació amb el Barça, però va aterrar. Va fer la feina que tenia que fer en el moment aquell, que va ser salvar l'equip. El Tata, podríem dir que ha tingut més temps, que va aterrar a principi de temporada, abans de començar la temporada, i s'ho va
just,
una mica
de dir,
hòstia, hem de començar ja i anar per feina i anar fent sobre la marxa, vull dir que és complicat, però precisament després de Pochettino el que ha de fer és cop sobre la taula, i anar per tant a aquests jugadors. Malauradament van acabar molts d'ells sortint per la porta darrere i com no té que passar.
Exacte.
Però vaja, diguéssim que el segon any és quan ell també ho va veure clar i va fotre el cop sobre la taula.
I
ningú va dir res.
El Guardiola també es va carregar bastant jugadors.
Sí, sí. Mm.
Va fer una bona neteja.
I Eto'o perquè no va poder.
Exacte. Va carregar la segona.
El segon any, sí. Va carregar Eto'o, Ronaldinho i Deco.
Sí. Déu-n'hi-do. Deixem-me fer un parèntesi en clau blanca, ara mateix de les vaques sagrades, ara mateix. Ahir mateix veia un anunci per la tele, que sobretot parla del clàssic que jugarà d'aquí dues setmanes, la setmana que ve, perdó. A l'anunci s'hi veuen l'Iniesta, surt també l'Arbeloa, surt Víctor Valdés, tots disfressats de Spiderman, no és l'ho veus aquest anunci.
No, no.
En fi, també hi surt Diego López. A l'anunci. I quan el vaig veure, dic, ostres, Diego López, és el primer que vaig pensar, perquè no l'havia vist mai a un anunci fins ara mateix. I això em va fer pensar, ostres, tu, Casillas ho té molt fotut, arribats al punt fins i tot que ni la publicitat el vol per fer els anuncis, quan no. Sembla que hagi de ser la imatge absoluta com
perquè,
a porter del Real Madrid.
Perquè és una imatge, m'imagino, que estan parlant de Lliga. És una
sí,
imatge
però,
encara de la Lliga.
Però
la Lliga està al...
Però el partit és de telefonia mòbil.
Ja.
Clar, això canvia tot moltíssim. Vaig pensar en això i a més avui llegim a Mundo Deportivo que Courtois es podria haver compromès amb el Real Madrid de cara d'aquí dues temporades.
La pròxima temporada, no aquesta.
Clar, tindria un any més de contracte amb el Chelsea, que veuríem què passaria si continua l'Atlético o marxa a Londres.
Sí, però es veu que...
I l'altre diuen que ja ho té aparaulat amb el Real Madrid.
Que
el Madrid està buscant un porter i un porter bo, sí. És evident, perquè també el De Gea també està movent fils. la família, sobretot el De Gea, perquè vol que vagi allà, es parla del Courtois, i això vol dir o que Diego López o que Casillas marxaran.
Hi ha un,
un dels dos marxarà.
Hi ha un fil aquí que és el que no es pot trencar, que és que el Casillas estaria ara mateix al Barça. Però no seria el primer jugador que passa del Barça al Madrid i del Madrid al Barça.
Home, seria molt fort, això, eh?
Seria molt fort, però més fort que cap dels jugadors que ha passat mai. I aleshores no es pot trencar per culpa del seu passat madridisme i de que tota la gent que té la seva família, tot és Madrid. És Madrid allò.
Per l'insígnia que és.
Si no estaria fet, eh?
Per l'insígnia que és, Casillas.
L'insígnia que és amb el...
Casillas, per
tot. Té un germà culer, el Casillas.
Sí, 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 però...
I que no se n'ha amagat mai.
Però no té res a veure.
No, però és veritat. És culer des de petit i no se n'ha amagat mai, ho diu públicament, vull dir.
Però que... és el canto duro que aquest jugador podria estar al Barça, però no estarà. Per tant, crec que el Casillas és dels que marxarà a algun lloc que pot ser Anglaterra.
No, o el Diego López, perquè de cara a l'afició té la batalla perduda.
De cara a l'afició, sí.
Això depèn, clar, si Florentino diu no, me'l trec de sobre, ja m'hi tret a tots els que volia treure'm, sí, exacte, per fi. Sí.
Tanquem parèntesi, tornem al Barça. Deixeu-me dir un parell de noms de jugadors que va passar durant la partida contra el Valladolid. Per una banda, primer, Gerard Piqué. Està en un moment de forma molt baix, molt baix.
Jo, sincerament... Quasi dues temporades.
Tota la temporada.
Jo no m'imaginava pas que podríem veure aquest Piqué mai, la veritat. Sí. I més amb el nivell que ha demostrat que pot arribar a tenir aquest jugador. Aquest per una banda. D'altra banda, per mi el símptoma d'aquell partit ja anava malament de primeres. Quan Sergio Busquets no juga bé en un partit... Sí. És que alguna cosa falla.
Sí, fixeu-vos que va fallar Xavi no va jugar, hasta la mitja hora no es va sentir el Xavi, si jugava a mitja del camp, i aleshores el Busquets no s'aclara ja. No s'aclara.
Un altre nom, Dani Alves. Dani Alves i els seus centres. A més, és una cosa que em fascina, realment, perquè en tot el partit, no sé si vosaltres recordeu un bon centre de Dani Alves en tot el partit. Jo almenys no el vaig veure.
Molt pocs, en tota la lliga, molt pocs, sí. És un home que centra la tercera graderia.
I diguem i els dos jugadors del davant, Leo Messi i Neymar. Jo Messi crec que sap greu i no crec que sigui tampoc part, no l'hem ni de cap manera sentenciar ni jutjar. Jo crec que no l'he vist cap partit tan dolent a Messi com el que vaig veure l'altre dia contra el Valladolid. No. Mai.
Està fatal.
Molt fluix. A més, em emprenya, sí. És que el Messi és el número 1 del món, el millor jugador tal. Però el Messi ha fotut malbé el Tello, eh? Això està claríssim, perquè a sobre ara té que jugar l'altre, Neymar. I això és un problema que hi ha a Marça també, dintre dels molts problemes que hi ha, no? Aquest xicot no jugarà mai més. Ja pot agafar la maleta i fotre el camp, perquè mentre hi hagi el Neymar, tindrà que jugar el Neymar per qüestió del que vulguis, per qüestió d'anunci, per qüestió de peles, per qüestió de fitxatge, el que sigui.
Una mica com quan juga Bale en lloc d'Isco, no?
Correcte, és el mateix.
El Bernabéu.
Això està claríssim. I el Messi és dels jugadors que amb el Tello penso que l'ha cremat ell. S'ha de saber dir, però passa que s'ha de saber dir això. No hi ha gent valenta per dir que el Messi ha fet molt bé el Tello, perquè això no ho diu ningú, li costa la gent dir-ho. Però s'ha de ser valent, i que sigui el Messi, que sigui. I l'Alves ja pot anar, per mi, ja és un jugador que ha donat unes temporades, allò que deia Jesús abans, s'ha de renovar.
S'ha de renovar.
Pues l'Alves s'ha de renovar perquè està més a tot arreu, més on té que estar.
Quantes temporades fa que diem que potser ja tocaria vendre Alves? Però és que Alves cada cop que diem això respon.
Sí, sí,
i als moments importants sí. Respon.
No, ja respons molt, i l'Alves ha sigut un gran jugador pel Barça, ha sigut dels fitxatges, jo crec, més rentables de la història del Barça, m'atreviria a dir.
Jo crec que sí.
M'atreviria a dir, perquè ha donat molt rendiment, però és que ja no és la figura de l'Alves, és que és tot, és que es necessita ja remoure les peces. Necessita un canvi i necessiten fitxatges, i el Barça necessita apuntalar l'equip. En aquest moment, si no pots ser els jugadors de la cantera, has de fitxar.
Correcte.
I de la cantera, no perquè siguin dolents, no vull matar ni Sergi Roberto, ni vull matar el Tello mateix, ni vull matar el Delofeu, ni aquest Rafinha, però clar, és que si tu agafes a tots aquests i els poses al primer equip, què faran? S'enfonsaran, la temporada que ve seran tots apa, cap a fora, marxeu. Aquests són jugadors que han d'entrar, el Sergi Roberto té que entrar amb el Xavi i l'Iniesta en ple rendiment, i de tant en quant a les segones parts, quan el partit està resolt, quan hi ha un partit més senzillet, posar-lo mell i que l'altre descansi.
Poc a poc.
I són així que han d'entrar els jugadors. I així és com poden triomfar. Mira, un Pedro explosiu com el Pedro, que et surt i que la primera que et surt et revoluciona i des de llavors es manté igual, això et passa de tant en quant.
Clar, és estrany.
Però no és normal.
Exacte, només feia una integració a poc a poc.
Jo crec que els fitxatges que es facin ara hi ha molt de tapat que es vol fitxar, s'estan dient molts noms, perquè hi ha un parell de periodistes que a més es dediquen a buscar jugadors pel Barça, i a més a més tenen la sort, no com tu, de que cobren més que tu, suposo, i depenen de TV3, eh? Vull dir que, i a més estan buscant que fitxatges, eh? I fent llistes i tota la setmana mirant per tot Europa, vull dir que, escolta, quina sort tenen aquests paios, eh?
Sí que tenen sort, sí.
I jo soc molt amic d'un.
Jo preguntaré què s'ha de fer per arribar allà. Escolteu, nois, ja per anar acabant, queden un parell de minuts de tertúlia. Carles Puyol, que se'n va del Barça. Què dieu, que retira o que marxa un altre equip?
Jo crec que si té l'oportunitat d'anar-se'n a Estats Units, Aràbia o així, se n'anirà, però jo crec que s'equivoca, que hauria de fer un Puyol i retirar-se.
Pot anar a Estats Units a jugar una temporada allà i treure alguns calés que altres. I no, però... això no quedarà malament a l'afició, perquè ha sigut molt honest,
no quedarà malament, però
ho ha fet molt bé tot, eh?
No quedarà malament, ho ha fet molt bé, ho ha fet molt correcte, però el Puyol deixem-se estar, vull dir, l'edat que té ja no és per continuar jugant.
No, jo crec que
es tindria.
Però bueno, allà tampoc la Lliga és...
Retirar-se com a jugador del Barça és molt gran per un jugador així.
Sí, tant, sí.
I no penseu... Puyol ha fet una cosa, ha fet un exercici d'humilitat brutal. No penseu que Xavi també hauria de fer una cosa semblant?
No, encara no.
Dosificant-li.
Que passa que el Xavi és el que dèiem, això.
A selecció fora. Cuidado. Sí. De la temporada, vale, sí, però selecció no, eh? Selecció que no hi vagi més, eh?
El Xavi es té que anar dosificant.
Sí,
selecció, però tu creus que no hi anirà al Mundial, Xavi?
I tant que anirà al Mundial.
Home,
clar.
T'atreveixo a dir que anirà aquí, que el Puyol anirà al Mundial.
Sí, home, és que... Puyol, Xavi, Villa i...
Sí, i home, sí, senyor.
No sé qui més anava a dir, però... I Casillas estaran.
Clar.
100%.
Per galons. Simplement per galons. Juguin bé o malament.
No. El Puyol jo crec que ell mateix no renunciarà a anar-hi.
Jo necessito uns 20 segons.
Josep Maria.
Doncs que el dia 30, des de les 12:30 fins a les 8:30, hi ha al casal de Torreblanca l'exposició del que sí. És la maqueta del Barça, en el qual de 12:30 a 7:30 hi haurà l'exposició i de 7:30 a 8:30 hi haurà la presentació.
Ho tenim ben apuntat.
Del Barça.
Ja ho sabeu, el nou projecte esportiu del Barça per remodelar tota la zona esportiva de Can Barça. Jo tenim ganes de veure-ho doblegat i veiem com acaba finalment. Avui hem tingut tertúlia esportiva amb moltíssims temes per tractar. Em queden alguns a la recàmera, ja així me'ls puc guardar per la setmana que ve.
Sí, però fixa't, quan el Barça perd, com es pot exprimir, eh?
És increïble, eh? És un filon, en realitat. Raúl Regales, com sempre, moltes gràcies.
A tu.
Josep Maria, moltes gràcies.
Gràcies.
Deus Galindo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Seguim en un momentet després de la publicitat amb el benestar emocional. Fins ara.